Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern espanyol aprovarà aquest divendres el nou pla de mesures per compensar els efectes econòmics de la guerra a l'Orient Mitjà. Un paquet que es validarà en el Consell de Ministres Extraordinari i que inclourà accions estructurals i conjunturals. Ho ha detallat avui la ministra de Transició Ecològica, Sara Hessen.
Tendremos ese plan de respuesta integral con medidas estructurales y medidas coyunturales. Primero, protección a los más vulnerables, en segundo lugar, a aquellos sectores que están más expuestos, evidentemente los transportistas, el sector agrario, el sector pesquero y también en general medidas en el ámbito energético para todos los consumidores que se sientan afectados o que han tenido un impacto en este contexto y también medidas antifraude, ¿no? Evitar el fraude, que todo este paquete de actuaciones realmente llegue a los consumidores finales.
I pel que fa a la guerra, el govern espanyol rebutja enviar vaixells de guerra a l'estret d'Hormuz per facilitar el trànsit a la zona, com ha defensat també la cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Narváez, ha tornat a fer una crida a la desescalada del conflicte i considera que una solució purament militar mai no comportarà democràcia, estabilitat ni prosperitat econòmica.
Espanya en lo que está es en la desescalada. No hay que hacer nada que añada todavía más tensión, más escalada. Lo que hay que hacer es que cesen los bombardeos, que cesen los lanzamientos de misiles sobre todos los países de Oriente Medio y que volvamos a la mesa de negociación. La solución puramente militar nunca es realmente una solución.
Un Alvarez que ha qualificat de vergonya per la humanitat la situació que s'està vivint actualment al Líban. Més qüestions. Una setantena d'arbres caiguts, centenars de branques, talls de llum i una vintena d'afectacions en comisses és el balanç final després de l'episodi de vent d'ahir a Girona. La policia municipal ha explicat que des de la nevada de 2010 no es detectaven tantes incidències en referència a l'arbrat. També es van produir, com us dèiem, talls de llum en diferents punts que, segons Endesa, van restablir aviat. Davant d'aquesta situació, l'alcalde, Lluc Salella, s'ha mostrat excepcionalment crític amb la gestió i el no avís ha dit de l'est alert per part de la Generalitat. I l'assemblea de professors de l'Institut Montsacopà d'Olot anuncien que la situació dels docents i dels alumnes és insostenible al món educatiu. Encara una setmana, recordem-ho, carregada de vagues per reclamar millores i condicions laborals i una millor qualitat del servei dirigida als alumnes de la Generalitat. El sou, la diversitat d'alumnes, les ràtios i la burocràcia són alguns dels camps de batalla.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dilluns 16 de març del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem com és habitual. No farem avui un repàs de totes les notícies, però sí que anirem fins a l'antic Egipte per conèixer una tarragonina que allí hi farà una inspecció arqueològica. Després farem esport amb la regata, una nova que organitzaran a Sitges. Barrejarem llibres i mar, una bona combinació per passar l'estona. Escoltarem música des del Delta de l'Ebre i acabarem el programa d'avui coneixent l'aranyenc de l'any, que ja us avancem que té molta relació amb el mar. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, als comandaments hi ha la Sílvia García, des de radiodelta.cat, la Cel Prieto, ho direm bé, en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala, des de Canal Blau Ràdio, la Carla Lanuza, l'Oriol Leo, des de Ràdio Arenys, i qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got. Ho tenim tot a punt, així que comencem l'Arran de Mar. anem fins a l'antic Egipte perquè ha començat a desenvolupar-se un projecte relacionat amb una presa. Josep Sunyer, digue'ns.
Parlem amb una dona, Roser Marçal Aguilera, doctora en arqueologia per la Universitat de Barcelona, màster en llengua i civilització de l'antic Egipte per la Universitat Autònoma de Barcelona i llicenciada en història per la Universitat Rovira i Virgili. Ella ha col·laborat activament en diferents projectes de recerca amb l'Institut Català de Paleocologia Humana i Evolució Social, amb l'IPES, en diversos jaciments aquí a les nostres comarques, però també a Tapuerca. De fet, allà la vam conèixer. A nivell internacional ha participat en projectes a la Universitat de Cambridge, a Kènia i a Jordània. Ha fet diverses estades de recerca en centres estrangers, com el British Museum a Londres, o també l'Institut del Pròxim Orient Antic del Col·legi de França de París. També dirigeix un jaciment a Xipre. Un currículum d'aquesta arqueòloga i egiptòloga tarragonina que és molt extens. De fet, és especialista en la gestió de l'aigua a l'antiguitat i acaba de rebre, atenció, una beca a Marie Curie a Suècia. Haurà de marxar cap allà al setembre, on dirigeix i dirigirà, de fet, ja les primeres excavacions en profunditat a la presa de Sat el Kafara, a Egipte, considerada la més antiga del món per les seves dimensions. En aquesta presa encara no s'hi havia fet cap excavació en profunditat i l'equip ja ha pogut fer la primera campanya, ho van fer el passat mes de gener i febrer, per tant, acaba pràcticament d'arribar d'Egipte. La Universitat Autònoma de Barcelona, en col·laboració també amb aquesta universitat sueca, Uppsala University, junt amb la Fundació Palarc i la Fundació Juanelo Turriano són qui financien aquest projecte en el que treballen 15 persones de diferents especialitats científiques. Anirem, per tant, avui cap a la població de Elwan, a 30 quilòmetres del Caire, que és l'epicentre logístic d'aquesta excavació, i la presa està situada en un ric sec al desert oriental egipci. Una de les hipòtesis de la que ara en parlarem és que els egipcis van construir Sat el Kafara de més de 100 metres de llargada i entre 13 i 15 metres d'alçada per protegir la zona d'inundacions, com les danes que segur que tots recordeu de València. Roser Marçal, què tal? Bon dia, benvinguda.
Bon dia.
M'he deixat part del currículum, a banda.
Bueno, crec que...
A tu li treus mèrit, però no, escolta'm, això té molt de mèrit,
Moltes gràcies.
Bueno, explica'm, perquè m'agradaria explicar moltes coses. D'entrada, rebre una beca Marie Curie no és habitual. Hi ha molts investigadors i investigadores, però que te la concedeixin vol dir moltes coses, no?
Bueno, a mi i a tots els meus, no?, ens va sorprendre molt. La veritat és que és la tercera vegada que ho intentava. Això de la tercera vegada vençuda, doncs puc dir que sí. Han sigut molts anys treballant, no?, per poder, doncs, participar i poder estar-hi. I la veritat és que estic molt contenta, home, de dir, no? És una pena perquè al final has de marxar fora, però també, bueno, és una oportunitat, no?, que puc tenir dos anys més de continuar amb la recerca.
O sigui, ara te'n vas en breu, en pocs mesos, cap a Suècia. Quants anys allà?
Són dos anys. La beca postdoctoral són dos anys. Llavors, bueno, el contracte s'iniciaria al setembre i llavors, bueno, ara s'ha de fer tota la logística, no?, per marxar cap allà amb la família.
I com ha anat l'estada a Egipte, aquesta primera estada? I com és aquesta presa? Perquè ens puguem fer la idea també de la rellevància de l'excavació, de la intervenció, que és la primera que es fa, no?
Exacte. És un jaciment que la veritat és que és bastant conegut dintre dels estudis de l'antic Egipte, perquè es considera la presa monumental, sempre hem de dir això de monumental, més antiga de tota Àfrica i possiblement de la història. Hi ha altres preses que coneixem al proper Orient, per exemple, amb altres països, que també són molt antigues, però és veritat que el que li dona, no, la singularitat d'aquest jaciment és la monumentalitat. Com bé has dit, no, són 100 metres de longitud, uns 13-15 metres d'alçada, és espectacular. A més, quan ho veus en directe és encara més espectacular. Mm-hmm. Llavors, bueno, volíem, com em dedico a la recerca de la gestió de l'aigua, i a més tinc aquesta formació en egiptologia, estava molt interessada en fer aquest projecte per veure com gestionaven els antics egipcis l'aigua en un espai també tan, bueno, desèrtic. Al final estem parlant del desert oriental egipci, per tant, com gestionaven l'aigua en aquestes cronologies. També estem parlant de fa 2.600 anys. O sigui, és una cosa molt, molt antiga. Com feien això? I també quina és la relació, no?, entre aquest espai desèrtic, per tant, el paisatge, amb aquesta gestió per part dels antics egipcis, que crec que és molt, molt interessant.
Hi ha un, un riu sec, no? És a dir, la presa ara no hi ha aigua, no?
No, és un wadi, el que anomenem un wadi, per tant, allí quan plou, plou molt. O sigui, quan plou a les muntanyes del desert oriental són inundacions repentines, no?, que ho inunda tot, i per això aquesta no, gran presa, aquesta monumental presa que va ser construïda enmig, no?, d'aquest riu sec en l'actualitat, però ja et dic que com plogui molt, per allí passa aigua i s'ho carrega tot.
Ara, quan hi vas anar al gener, clar, aquí parlem d'un equip de 15 persones, no?, més o menys, eh?
Sí, l'equip...
Tu arribes allà sola, a més, no?
Sí, jo vaig estar... Bueno, vaig fer una visita prèvia al 2022, que vaig anar acompanyada amb el Josep Cervelló, que era el director... Bueno, és el director de l'Institut de Proper Orient de la Universitat Autònoma de Barcelona, i me'n recordo d'anar allí a veure, no?, a veure aquesta presa, si hi havia potencial per anar per fer un projecte. I després ara he tornat a... Bueno, al desembre vaig estar allí per ja organitzar tota la logística, bueno, i tot això, pensa que has de demanar permisos al Ministeri d'Antiguitats i de Turisme d'Egipte, bueno, són molts papers, no?, són molts procediments per adquirir això. I el juliol d'aquest any, bueno, de l'any 2025, va ser quan me'l van concedir, no?, i després d'això ens van aconseguir el que són els permisos de seguretat, que també són molt importants rebre'ls, perquè moltes vegades tens el permís de les autoritats egípcies, però no el de la policia, i per tant no pots iniciar el projecte. I vam tenir molta sort de rebre els dos més o menys bastant aviat, no?, i llavors a partir d'aquí, doncs, ja era anar a Egipte i començar a preparar la logística, no?, de portar un equip. Al final hem sigut nou entre gent d'aquí, d'espanyols, també de la Universitat d'Uppsala, de Suècia, i per tant, doncs, poder, no?, fer tota aquesta logística preparatòria de la campanya.
Una pregunta que faig en el dia previ al Dia de la Dona, eh? Ser dona, jove i Egipte, i líder del projecte, ha sigut és un plus de dificultat? O no has tingut cap problema en aquest sentit?
Home, la veritat és que fa por, no? O sigui, no t'enganyaré. No ha sigut allò, vinga, me voy allí, ja... O sigui, la veritat és que fa molt de por, més respecte.
Respecte.
Aquest respecte, no?, de dir, bueno, vaig a un país, que a veure què... Però la veritat és que tot ha anat molt bé. O sigui, tant les autoritats egípcies m'han rebut amb els braços oberts, ha sigut tot molt fàcil, tot han sigut facilitats allí, l'equip ha sigut d'un 10, o sigui, ha estat tot genial, no tinc cap problema, no?, per aquest sentit, anar allí, doncs, això, una dona, no?, d'anar allà a Egipte, ha sigut tot perfecte.
En una reunió eren tots homes, i tu no, i tu com a dona, eh? Tots homes, no?
Sí, per exemple, quan estàvem estàvem llogant, no?, els apartaments on ens vam quedar tot l'equip, doncs, bueno, són aquests moments, no?, que de sobte, pues, comença a venir un, ve un altre, de sobte són 20, no?, 20 homes negociant els preus del teu apartament, i tu penses, bueno, que em diguin el preu, pago i ja està, no? Són aquests moments que també, bueno, la dificultat de l'idioma, de no conèixer, que la veritat és que m'agradaria, no?, poder conèixer més aquest idioma per poder participar d'aquestes converses, i que són aquests moments que, bueno, al final et donen aquests moments, sí.
Roser, Egipte és un país ara segur per viatjar, no? Ha oscil·lat molt això, eh? És a dir, 8 anys que era impossible anar-hi, fa unes dècades, si podien anar per ara, també penso pel que m'ha dit fora del micròfon, que és un país que tu no has molt cap problema, perquè és segur, per anar-hi. Per anar a fer turisme, dic, perquè vulguin anar a fer turisme.
Sí, és un país que és totalment segur. Bueno, ara, òbviament, tothom m'ho pregunta justament per l'esclat, no?, d'aquesta guerra i d'aquest conflicte bèl·lic que, bueno, que suposo que tardarà, no?, en resoldre's. Però, de moment, a Egipte totes les fronteres estan obertes, hi ha equips que conec, espanyols, que estan treballant actualment a Egipte, per tant, és un país segur, i tant pel turisme, bueno, és un país seguríssim en aquest aspecte. Òbviament, com a tot arreu, doncs, sempre hi ha aquesta, no?, possibilitat de... fer un atemptat, però bueno, tot passa aquí, tot passa allí, tot passa a qualsevol lloc. Però no, jo a tota la gent que conec i que em pregunta sempre els dic que és un país molt, molt segur.
Roser Marçal la van conèixer a 8 metres sota terra, fa 2 anys, crec que va ser, a la Cova del Mirador, a Tapuerca. Estaves allà amb el Jordi Maria Vergés,
sí.
O excavant, jo vaig baixar per allà una escalinata, 8 metres més o menys cap a baix, eh?
Sí, sí.
Mira, et vaig fer una pregunta allà, anem a sentir-la, va.
Esteu tu i la Roser Marçal, aquí baix. Què tal, Roser?
Hola, què tal? Bones.
Com ho tens per aquí?
Doncs estem aquí obrint a veure si trobem les galeries, i llavors, bueno, a poc a poc anem excavant els diferents nivells de fumier, i bueno, com veieu, està força plegat de material arqueològic. Llavors, bueno, anem lents perquè surt molt de material.
Home, la gent de l'IPES t'aprecia molt, eh? Perquè quan es deia aquests dies que t'entrevistàvem, jo sé que t'aprecia molt tothom, eh? Des del Carbonell, tot l'equip, eh? I s'estan molts anys i moltes excavacions, no? No només a Tapuerca, també per aquí, eh?
Sí, sí, la veritat és que, bueno, jo me'ls estimo molt a ells perquè al final han sigut tots mentors i mentores meves. O sigui, m'han format aquest equip. Jo vaig estudiar, vaig entrar, me'n recordo, quan tenia 17 anys encara, vaig començar a la universitat i em van dir, vaig anar al laboratori de l'IPES i vaig dir, puc anar a excavar a algun lloc? I me'n recordo, no? Clar que sí, no sé què. I vaig començar a excavar, crec que el primer jaciment va ser aquí al Catllà, a la Cativera, amb el Josep Maria Vergés, justament. O sigui, un dels primers. I després vaig començar amb la Palmira Saladier, amb el Josep Vallverdú, amb el... Bueno, amb tots. És que me'ls estimo moltíssim perquè han sigut tots mentors i mentores meus.
Tenies 17 anys, ja tenies clar que volies ser arqueòloga, eh?
Sí, sí, sí. Això m'ho pregunta molta gent. Jo quan era petita vaig veure la mòmia, ja sé que això sona com a molt, però aquesta va ser la realitat i vaig dir, jo vull dedicar-me a l'egiptologia. No, la veritat és que també tinc bueno, la meva família, sobretot el meu pare, no? Que sempre...
El pare és periodista, eh?
El meu pare periodista.
Deixa'm enviar els records d'aquí, el Marçal.
Això, Josep Maria Marçal. Sempre, bueno, també feia... Estava a la secció de cultura, no? I sempre em portava, quan feien alguna entrevista, alguna... No? Sempre em portava als museus i tal, i sempre m'ha interessat. A més, visc a Tarragona, no? Tarraco romana, com no m'agradarien les pedres i... Però la veritat és que la gent deia, però per què no et dediques, no? A Roma, o sigui, i jo sempre deia, no, jo després de veure la mòmia necessito dedicar-me a l'antic Egipte, tot i que al final el meu interès general, no?, és l'arqueologia, que és el que realment m'agrada.
Per què és tan fascinant a Egipte?
Bé, jo crec que quan ets, sobretot ets petit, no?, i et trobes amb una mòmia o et trobes amb les piràmides, doncs jo crec que el teu cervell és com que no pot assolir, no?, aquesta immensitat, no? Almenys a mi em va passar això. I quan t'endinses una mica veus que és tan diferent, tot i que, no?, hi ha aquests paral·lelismes amb altres cultures, però sobta, no?, aquesta diferència o aquesta, sobretot, monumentalitat de tot, no? Tot és gran, tot és espectacular. I sobretot també una de les coses que més sempre m'ha agradat, però també d'altres cultures a la que m'he dedicat, no?, són els deserts. Clar, a mi em portes a un lloc amb un desert i em perdo, m'encanta. I justament Egipte, tot i que sempre, a més, em dedico a l'aigua, no?, però pensa que Egipte és un 90% són deserts. Per tant, encara em fascina més, no?, tot això.
Clar, i l'aigua en un lloc desèrtic, que això també té un plus de feixitó, no? I comparant-ho també amb la Dana del País Valencià, és a dir, ells ja estan fent obres per canalitzar l'aigua aquesta que dius, que com plou moltíssim allà.
No, en realitat allò continua, bueno, el jaciment, el que queda, serien que queden com dos strips, no?, de lo que seria la presa monumental, o sigui, queda la part nord, que es conserva molt millor, que tenim tota esglaonada, són uns blocs de pedra monumentals, com serien els de les grans piràmides d'Egipte, o sigui, és monumental, i després el que vam intentar fer és sobretot anar a buscar i documentar les restes que quedaven, per exemple, si quedava quelcom a la part sud i també a la part posterior de la presa, i el que vam fer són treballs sobretot de neteja. Vam netejar allí amb un equip d'egipcis també, i el que vam fer és trobar en gran mesura part d'aquesta estructura o megaestructura, no?, que mai s'havia ni netejat ni excavat. I la veritat és que, tot i que està molt, molt perjudicada per obra modernes que hi ha al voltant de la presa, és espectacular, no?, veure-la d'alguna manera tota neta.
Mira, buscada imatges, és que és com un gran canyó, com el gran canyó del Colorado, no?, per entendre'ns,
sí.
Perquè ho tinc una imatge a la ment, sí, per tant, hi ha molta estructura, llavors hi ha com un... tot molt desèrtic, no?, de fet.
Sí. Sí. Sí, pensa que, clar, per allí una de les hipòtesis que una gran riada, no?, una gran inundació el que va fer és que la va partir per la meitat, per això, d'alguna manera, el que es perd tota la part del mig de la presa i es conserven, com dic, els dos strips, no?, la part nord i la part sud. I llavors el que també es conserva, que és molt, molt important, és tot el que seria el farciment de la presa, que també ens dona unes dades a nivell d'enginyeria tècnica, de tecnologia hidràulica monumental, que no teníem fins ara. Tot això és espectacular també de veure, perquè, ja et dic, el que és el farciment de la presa és espectacular de veure.
A Xipre, què fas a Xipre, per cert?
Doncs a Xipre, justament, a la Universitat d'Uppsala i també amb una col·laboració amb la Universitat de Copenhagen, dirigeix un jaciment centrat en la documentació d'unes cisternes i d'unes infraestructures d'aigua relacionades amb les mines de coure de l'illa de Xipre, però d'època romana. O sigui, bueno, pensem que és d'època romana pel material que hem trobat. L'any passat, bueno, 2024, vam fer la primera intervenció de neteja i el 2025, el passat octubre, vam estar allà un mes excavant aquestes estructures i la veritat és que el resultat ha sigut molt, molt important, no? Encara estem pendents de publicació perquè et veig que em vols preguntar sobre els resultats, encara no podem dir res perquè està tot en procés, però la veritat és que, bueno, excavar tot això ens ha donat moltíssima informació que no teníem abans.
Uh-huh. Quan mires enrere a Rosell i penses en aquella nena de 17 anys que va veure la mòmia, és a dir, què et ve a la ment? Perquè és un somni fer realitat, no? Imagino el teu.
Sí, sí, puc
però,
dir que sí.
Però has pencat molt, eh?
Exacte. Clar. Això és una de les coses que, a més, m'agrada, no?, molt explicar quan vaig a fer xerrades de divulgació a escoles, no? D'això dels somnis que es fan realitat. Jo crec que és més, bueno, t'agrada una cosa, la vols fer, l'estudies, perquè no és en plan macau del cel, sinó que són molts anys d'inversió, no? En formació, sobretot el més important és formar-te bé, i si t'agrada, doncs anar avançant. Òbviament et trobes obstacles, perquè en tot arreu et trobes aquests obstacles, però bueno, si d'alguna manera els pots anar superant, doncs jo he tingut aquesta sort. I llavors, a poc a poc, anar superant aquests obstacles, i ja avui dia, doncs, no em puc queixar. Miro cap enrere i dic, mare meva. O sigui, sí, sí.
Que sembla que va ser ahir, no?
Bueno, no. No et creguis, ja fa molts anys que vaig deixar la carrera.
Ets jove, ets molt jove.
Sí, sí.
No, relativament jove, no?
Sí, sí, ho puc dir, tinc 36 anys, sí, bueno. Sí. Però la veritat és que, bueno, al final, arribar fins aquí, i a vegades, no?, quan em van aconseguir, sobretot el juliol, va ser aquell moment de, ostres, no?, aniré a Egipte a dirigir el meu propi projecte. Doncs, home, és molt fort, no?, és donar molt, molt de respecte. I fer-ho bé, no?, i d'anar allí i fer les coses ben fetes.
D'egiptòlogues, no n'hi ha gaires, no?
Egiptòlogues...
N'hi ha, s'ha dit.
N'hi ha, sí,
però
sí.
Però no gaires, no?
No gaires, exacte. O sigui, és una cosa que s'està, bueno, a poc a poc, sí que hi ha una formació i cada cop hi ha més dones que es dediquen a l'egiptologia, però no ha sigut això la tendència, no? Ara cada vegada hi ha més, és veritat que hi ha més dones també a Egipte que dirigeixen projectes, això és molt important, no només que participin en campanya, sinó que elles també dirigeixen projectes. Espanyoles en conec unes quantes, i bueno, espero que tot això, doncs, que continuï, no?, aquesta tendència, i que totes les dones que es vulguin dedicar, doncs, puguin arribar a dirigir aquests projectes, si és el que volen.
Mira, anem a fer pedagogia, perquè de l'antiga Roma, clar, aquí sabem moltes coses, i ara vinc de Tàrraco Viva, ens n'explicaran encara moltes més, però d'Egipte no en sabem tantes, tot i que algun any Tàrraco Viva s'ha dedicat a Egipte, també, uh-huh. Perquè al final les cultures conflueixen, no?
Sí. No, exacte, o sigui, hi ha una part, òbviament, de l'antic Egipte, no?, que hi ha l'ocupació romana, per tant, és importantíssima. Hi ha molts especialistes que es dediquen també a aquesta fase, no?, de l'antic Egipte. Jo em dedico a coses més, molt més antigues, però, bueno, que sí que hi ha molta gent, no?, que es dedica a aquestes...
Tenien divinitats dedicades a l'aigua, això volia explicar.
Sí.
Egipte, eh?
Egipte.
O sigui, per tant, donaven importància al tema de l'aigua, importància vital, no?
Com he dit abans, no, al final un 90% és desert, per tant, l'aigua és fonamental. Sense això que diuen, no?, Heròdot, aquesta frase de el Nilo, no?, és un regalo, no? És veritat, sense el Nil no s'hagués pogut conformar aquesta gran civilització, o sigui, el Nil ho era tot. I llavors és normal també amb aquestes civilitzacions, aquestes cultures antigues, doncs, que es desenvolupen divinitats relacionades justament amb l'aigua. Al final hi ha molts mites, per exemple, que és que el tot neix de l'aigua. O sigui, aquest, pels antics exemple, era el Nun, no? El Nun és com un cercle, no? Un món que aquós, d'on neix tot. O sigui, de l'aigua neix tota la civilització egípcia per ells. O sigui, l'aigua ho és tot.
Mm-hmm. M'ha deixat pensant ara en això, perquè he recordat una frase que no sé exactament de qui era, però que era egípcia, que parlava dels cucs, les mosques, i que tot venia a l'aigua. És a dir, no, era una frase que estava molt ben trobada. Eh?
Sí.
No la recordo. No. Mira, l'Eudal sempre diu que som imbècils, eh? Ja ho sap. No?
Sí.
A més, tenim molt bona relació.
Sí, sí, sí.
He compartit també, conèixer una part de coneixement. Tu dius que si prenguéssim més de les cultures antigues avançades, ens estaviríem molts disgustos.
Doncs sí. Mira, ara a l'octubre vam fer un gran congrés, no?, internacional sobre l'aigua, el paisatge i la societat, que el vam fer a Barcelona. I justament va venir el director de l'ICAC, entre altres ponents, no?, i van estar parlant sobre la desgràcia de la Dana, no?, de València. I ell mateix deia, i, bueno, i altres ponents, doncs que els antics romans mai haguessin construït on construïm nosaltres. Llavors debatíem, no?, sobre això. O sigui, què passa? No sabem on construïm, o és que hem perdut el respecte cap a la natura? O sigui, al final és com que no formem part de la natura, nosaltres som aquesta natura. Jo crec que és molt important pensar i transmetre aquests coneixements, no, als joves, sobretot, que nosaltres som natura, per tant, nosaltres hem de respectar-la. No podem construir parcs més econòmics en un lloc on pot morir molta gent. És que només de pensar-ho, però desgraciadament això funciona com funciona, no? Tot és un món en economia. Però per això dic que sí, bueno, com diu l'Eudald, no? Som imbècils i, per tant, si miréssim cap enrere i aprenguéssim com aquests coneixements o no tinguéssim aquest respecte cap a la natura, no passaria les desgràcies que passen actualment.
Estem parlant amb una egiptòloga, perdó, arqueòloga, per tant, arqueòloga egiptòloga tarragonina, Roser Marçal Aguilera, que dirigeix un projecte a Egipte sobre la presa més antiga i de les més grans, doncs, i que ara s'anirà cap a Suècia d'aquí poc. Allà quina part de la feina queda fer a Suècia? Perquè allí suposo que és més feina d'estudi, no? D'investigació, no?
Exacte.
Amb el que ja teniu, que heu fet allà. Tot i que allà hi deu haver equip encara treballant o no?
No, vam tornar tots, tot l'equip va tornar, ara a principis del mes de febrer, i ara el que toca, doncs, és totes aquestes dades que hem extret, que són moltíssimes. Hem fet estudis des de topografia, fotogrametria, geologia, bueno, hem intentat, no?, anar allí i fer el màxim d'extracció de dades, que ho hem aconseguit, i ara el que toca, doncs, és analitzar totes aquestes dades, que són moltes, i també valorar si val la pena tornar, no?, que jo crec que sí, que per acabar de documentar coses que ens han sorprès, no?, que hem trobat i que no ens esperàvem. Llavors, bueno, seria tornar-hi a fer una nova campanya quan bueno, ens organitzem una mica perquè acabem de tornar i veure, no?, documentar aquests nous resultats que hem obtingut.
A més, la cervesa és molt bona, a Egipte.
Sí, la veritat
no, totes no, n'hi ha una que és molt bona.
Sí, a nosaltres ens agrada molt la Sakara, no? A més,
aquesta.
Exacte, el nom que fa referència a la piràmide, no?, esglaonada de Necherhet, per tant, encara ens agrada més. I bueno, està molt bé després de tantes hores de camp, que a més que és feixut, perquè al final, bueno, el jaciment, per exemple, està lluny, està en una hora i pico en cotxe, per uns camins que, bueno, et pots imaginar, i per tant arribar, no?, a l'apartament i poder-te prendre aquesta cervesa fresqueta davant, no?, amb aquest paisatge, veient totes les piràmides, des de Giza, no?, fins a l'Aixur, home, és el seu.
Un privilegi, no?
Un privilegi total. La veritat és que quan vaig buscar els apartaments, una de les coses que tenia clara era que tingués bones vistes, si podia ser, clar, i vaig tenir molta sort.
Us imagineu despertar al matí i veure les piràmides allà? És brutal, no?
Brutal, la veritat és que sí.
La posta de sol, les postes de sol són increïbles a Egipte.
Sobretot, tenim unes fotografies impressionants, amb els dies clars també, perquè ara, bueno, és aquesta època, no?, que a vegades amb els dies més nuvolats no es veuen, però els dies que hem tingut de sol, les pistes són espectaculars.
Abans, quan deia el teu currículum al començament, clar, has estat a molts llocs, i a moltes universitats, i alguna que tinguis, bueno, a banda, l'IPES, a banda, per l'IPES és casa, no?
Sí.
L'IPES és casa,
sí.
O sigui, la família,
Sí.
Però a banda de l'IPES, alguna que recordis també, alguna intervencions arqueològiques o col·laboracions amb algunes universitats que hagis fet? Perquè la Marie Curie és la primera que et donen, això és molt important. Per tant, donat altres beques abans, no, també?
Sí, bueno, jo la veritat és que vaig fer la tesi sense beques, que és algo que vaig estar treballant, i per tant va ser durillo, no diré que no, però bueno, al final va valer la pena acabar. Després vaig aconseguir una Margarita Salas, que és una beca a la Universitat de Barcelona, i després l'última que vaig tenir és aquesta de la Universitat Autònoma de Barcelona, que és una Juan de la Cierva, aquest institut de Pròxim Orient Antic, i la veritat és que, bueno, tot té el seu, no? El 2021 va ser després del Covid, justament, anàvem a marxar el 2020, però amb el Covid es va interrompre la campanya, i va ser la primera vegada que vaig excavar a Egipte. Per tant, home, va ser una passada, no?, poder estar allí al mig del desert, justament a prop de la piràmide de Saqqara, l'esglaonada, les vistes, tot. Bueno, clar, per mi, imagina't, de sobte em planto allí a Egipte, va ser espectacular.
Quin mes de l'any era?
Digue'm?
Quin mes de l'any?
Era el maig, vam anar al maig.
Sí, encara.
Encara, bueno, feia calor, feia molta calor.
A l'estiu 40 d'ombra,
Sí, sí, i allí hi havia dies que, bueno, ens va donar a tots, vam passar per una afectació pel sol, perquè al final, on estàvem, no?, la radiació és molt forta. I llavors, quan estàs tantes hores exposat sense una ombra, dic jo que fa molta calor.
Fèiem repàs d'això, cronològicament parlant, de totes les excavacions que has estat, de les que recordes. Alguna més que recordis, que diguis, home, aquesta va ser molt xula?
Bueno, és que en realitat, com m'agrada tant tot, no? És com... Però la veritat és que els anys que vaig estar a l'Abric Romaní, per exemple, a Capellades, no? L'Abric Romaní és un d'aquells... Són jaciments d'escola. M'ho vaig passar també, vaig aprendre tant amb la gent, són molt bons records. A la Boella, aquí, per exemple, a casa nostra, quan va sortir doncs, la defensa del mamut, poder excavar, jo què sé, una, no me'n recordo si era un fèmur, una... Bueno, això la Palmira, no? Se'n recorda més que jo, d'un mamut o un hipopòtam, no? De fa un milió d'anys. Clar, això és espectacular, tenir-ho entre mans. O sigui, és... Hi ha molts jaciments espectaculars. Jo crec que a vegades també donem com a molta importància quan marxem fora. Sembla que el que tenim fora de casa internacionalment és més important, però jo he de dir que no. O sigui, aquí tenim jaciments a casa nostra, a Tarragona, pròpiament dita, que són espectaculars, que estan fent treballs meravellosos, amb una recerca minuciosa que, bueno, és top internacionalment. No cal anar fora perquè aquí s'està treballant excel·lent, no? I això és una de les coses que també m'agrada dir, perquè a vegades sembla que com excaves a Egipte és com que... I no, o sigui, jo excavo amb la metodologia que m'han ensenyat aquí a Tarragona, la gent de l'IPES, per tant, pots excavar a Egipte, pots excavar a Tarragona, pots excavar a la Xina, dona igual. O sigui, al final és com ho fas, no? La feina ben feta, i dona igual on.
Estem parlant d'investigadors que ara fa més de 30 anys, més de 30 dècades, van descobrir una nova espècie en la genealogia humana. Això és excepcional. De fet, a nivell de descoberta científica, jo diria que en l'últim segle, aquí, de les més importants que s'han fet, i això que també cal posar en rellevància, perquè va ser un equip de tarragonins que estaven allà a Tapuerca.
Exacte.
I que van descobrir a Montecésor, no? Una nova espècie, és a dir, una nova espècie, i que s'hi va costar molts anys que s'hi reconegués la comunitat internacional, especialment a Europa, a Alemanya, en fi, que s'hi reconegués que era una nova espècie.
Sí, sí, són molts anys. Bueno, a mi em passa cada any, no? Quan rebo aquest mail, no?, de la Palmira Saladí, justament, que s'encarrega d'això, i diu, bienvenidos a Tapuerca. És un d'aquells moments que se't fica la pell de gallina. És veritat, encara em passa i porto, no sé, 13, 14 anys anant a Tapuerca a excavar, no? És espectacular. El jaciment, tot és... l'equip, no? És una família també. Veus tants especialistes que, bueno, fan unes coses que dius, mare meva. I a més, bueno, dintre del que són tots aquests anys, tot i que treballi en un altre jaciment, perquè clar, hi ha molts jaciments, no?, dintre del que és el sistema de Tapuerca, et fan sentir que dona igual el jaciment on estiguis. Tu formes part de l'equip i això és el més important, no? I estar allí compartint, no?, aquestes troballes com a, bueno, quan va sortir, per exemple, la cara, no?, del primer europeu, que va ser fa pocs anys relativament.
Ping.
El Ping, no?, per exemple, va ser, bueno, espectacular poder veure-ho en persona, poder estar amb tot l'equip, que t'expliquessin, no? És, bueno, és un lloc excepcional, exacte. I l'equip que tenim aquí és excepcional. I això s'ha de dir.
Ja tenim aquí, a Sant Pere i Sant Pau,
Exacte. No cal anar tan lluny.
Bueno, escolta, Roser, m'has de prometre una cosa, que a Suècia escoltaràs Tarragona Ràdio.
Oh, i tant, i ho faig, Sí, sí.
I de tant en tant enviant-se algun WhatsApp, perquè que estem et saludarem des d'aquí,
Clar que sí, a mi, bueno, encantada.
Què saps de Suècia? Perquè és un país, no sé, jo tinc a la ment muntanyes, o què hi ha per allà?
Sí, bueno, depèn d'on estiguis. En aquest cas, Uppsala està una miqueta, amb una hora, amb cotxe al nord d'Estocolm. Vaig estar-hi, a Uppsala, fent un any de recerca, un any de postdoctoral, i la veritat és que és una ciutat universitària, la més antiga de Suècia, i és una ciutat molt tranquil·la, no? Està envoltada de boscos, és més que muntanya, és més els boscos que tenen. Però bueno, te'n vas allí, fas una barbacoa, perquè allí pots fer-ho durant tot l'any, pots veure natura per tot arreu. La veritat és que és un... En aquest cas, la universitat i la ciutat d'Uppsala és un lloc molt tranquil per viure.
Hi ha bona cervesa o no?
Oh, i tant. El que passa és que no són a preu d'aquí.
No, perquè el preu d'Egipte,
Que el preu d'Egipte.
Perquè Egipte és molt barat. Egipte és molt...
Bueno, han pujat els preus,
S'han pujat els preus.
Sí, és una de les coses que ens han cridat l'atenció, no?, respecte als 3 anys, que bueno, tot això han pujat. Per tant, ara el que és begudes alcohòliques són més cares. Però crec que és més cara a Suècia.
Però fa un parell de dècades a Egipte podia sopar al millor restaurant del Caire per 3 o 4 euros al canvi, I eren lliures, no? Però més o menys era això,
No, encara hi ha molts bons llocs que pots sopar per aquest preu. O sigui, és econòmic, depenent on vagis. Si vas a llocs més turístics, òbviament, han pujat els preus. Però si encara continues anant a llocs més tradicionals, que fan cuina tradicional egípcia, pots trobar preus com el que comentes.
Roser Marçal, un plaer haver-te trobat, no 8 metres de terra com l'altre dia.
Moltes gràcies.
Sinó aquí els estudis de Tarragona Ràdio, que vagi molt bé per Suècia, ja ens ho explicaràs. I bueno, també una forta abraçada a tota la gent de l'IPES, que sé que estan escoltant la ràdio, i a ton pare.
Això mateix.
A ton pare, company periodista, dels bons, a més, i que sé que està molt orgullós de tu.
Bueno, segur que sí. Moltes gràcies per haver-me convidat i us donaré notícies.
Vinga.
evitar. Tots pujarem al tren, som el mateix. M'és igual si ets ric o pobre, m'és igual si tens poder, m'és igual a què et dediques. Tots pujarem al tren, som el mateix. Els canvis comencen.
Radicalment de tema. El corriol camanegre és una de les espècies que cada any creuen el mar des de l'Àfrica per arribar a les temperatures més moderades de la costa mediterrània. Però a diferència de les altres aus, el corriol no pon als arbres, sinó a la sorra de la platja, el que fa que s'hagin de prendre mesures bastant específiques per garantir la convivència amb aquest petit ocell. Carla.
Exactament, i ja fa uns dies que n'estem parlant d'aquest tema aquí al Garraf, perquè tenim el privilegi de ser un dels llocs preferits del corriol camanegre per pondre els seus ous cada any, especialment a les platges de Vilanova i la Geltrú i de Cubelles. I la veritat és que en parlem molt del corriol quan apareix aquí a les platges pel trasbals que suposa a les zones verdes d'aquí de la zona, però en general en sabem poc d'aquest petit visitant africà. Així que avui he trucat al meu ornitòleg de confiança, en Xavi Elizondo, el meu referent vilanoví i cada dia el de més gent, per saber-ne el que faci falta sobre el corriol camanegre. Molt bona tarda, Xavi, benvingut a Arran de Mar.
Bona tarda, Carla. Moltes gràcies.
Mira, primer de tot, volia fer que ens expliqués una mica cosetes més bàsiques. El corriol camanegre, que aquí tothom al Garraf n'ha sentit parlar tard o d'hora, perquè al final sempre és una notícia d'entrada de primavera, però jo crec que no gaire gent és capaç d'identificar-lo si el veu. Com distingiríem un corriol camanegre d'altres espècies que podem trobar aquí a les platges?
Bueno, és una mica complicat perquè diguéssim que no té uns trets gaire espectaculars, ¿vale? És un ocellet més aviat bru i podem trobar altres espècies a la platja també amb tonalitats molt similars i de vegades pues, poder ens pot costar identificar-los. Però si dediquem alguna estoneta amb una mica de paciència, jo penso que sí. Bàsicament estem parlant d'un petit ocell que fa entre 15 a 17 centímetres de longitud, ¿vale? Incloent la cua, l'envergadura alar 40 i escaig centímetres, per tant un ocell més o menys petitó, una miqueta més gran que un pardal, i que presenta el que diem dimorfisme sexual, ¿vale? Que això en els ocells vol dir que femelles i mascles presenten un patró de coloració del plomatge diferent, són una miqueta diferents. Llavors, les femelles són molt brunes, molt terroses, i llavors tampoc és que tinguin uns trets característics gaire espectaculars, ¿vale? Perquè són les que normalment coven durant el dia i necessiten aquest plomatge per mimetitzar-se amb l'entorn. Després, si vols, parlarem una miqueta de com coven i com és la seva el seu cicle reproductiu. I els mascles sí que són una miqueta més cantons. Els mascles tenen un collaret, les femelles també, de color terrós, però un collaret que no els arriba a tancar per davant tota la gola, sinó que veureu com si fossin dues puntetes, vale? Negres en el cas dels mascles, terroses en el cas de les femelles. I després els mascles tenen una taca característica al front negre, que aquesta sí que pot servir una miqueta per distingir-los, d'acord? I en època de reproducció, el pili, que en diem, que és la part superior del crani, és d'un color així vermellós, d'acord? I penso que poder el tret més inconfusible és com es desplaça per la platja, perquè es desplaçant a molta velocitat, vale? Corrent per la sorra i bueno, de tant en tant aixecant el vol, sobretot quan encara no tenen pollets, però els podem veure desplaçar-se a certa velocitat, caminant per la sorra, buscant aliment, amagant-se, descansant també estones. I, òbviament, el tret més característic d'aquest animal són les seves potes negres, d'aquí el seu nom, vale? Unes potetes negres que deixen unes petjadetes de tres dits, fàcilment identificables a la platja, i un bec del mateix color, que també pot servir-nos una miqueta, vale? per localitzar-lo. I, bueno, és mirar-se una guia, buscar fotografies i dedicar-hi una estoneta i prismàtics per no molestar-los, perquè sempre hem de mantenir una certa distància envers ells, però penso que amb una mica de paciència es pot arribar a identificar fàcil.
Uh-huh. I de què s'alimenta aquest corriol cama negra?
Doncs una miqueta, sobretot de petits crustacis, petits mol·luscs, de cucs, insectes, aràcnids, invertebrats, sobretot, vale? I fins i tot algun peix petit. I nosaltres aquí a Ribarroges hem arribat a veure com es menjaven restes d'un peix una miqueta més gros que havia quedat a la platja. Però el més habitual són petits mol·luscos, insectes, crustacis. És un ocell limícola, perquè també li agrada molt les zones d'aigua somes, no? On pot caminar i anar traient bitxos de sota del fang. I, per tant, buscar petits bitxos que puguin menjar tant a la sorra com, per exemple, a la desembocadura del torrent de Sant Joan, que seria la voreta de l'aigua, i a la voreta de tota la platja, i per allà el podem veure córrer i alimentar-se capturant petits insectes i petits invertebrats que tenim per allà.
Hi ha algun tipus de competidors a nivell d'alimentació quan està aquí a les nostres platges?
Malauradament no gaires. Sí que tenim ocells limícoles, però estem en un moment que costa veure'ls, d'acord? Hi ha moltes espècies de limícoles. I els últims anys cada cop en veiem menys. Sí que n'hi havia hagut, per exemple, tèrrits o altres corriols grossos, corriols petits, vale? Altres limícoles similars amb el nostre ocell emblemàtic, però competidors directes no en té gaires. En aquest sentit.
I de depredadors, perquè sí que sabem que en zones d'Àfrica sí que s'han d'enfrontar amb altres ocells, amb mangostes, no? que són depredadors naturals d'aquesta espècie. Aquí en tindrien?
Sí, tant. Alguns tenim presents. Els més propers i els més freqüents a la platja serien el gavià argentat, d'acord? I també la garsa eurasiàtica, que en tenim per allà, per Ribarroges, i són depredadors. I molt sovint ens trobem també el xuriguer, que baixa a la platja a veure què troba. Nosaltres no hem arribat a veure cap depredació directa, sí que hem tingut indicis, per exemple, l'any passat d'una depredació per part d'una garça, però sí, aquests i altres espècies, però ja menys freqüents, però aquestes tres jo diria que potser són les més comunes que podem trobar a la platja de Ribarroges i que poden depredar sobretot pollets i nius també.
Uh-huh. I una cosa que a mi sempre em crida l'atenció, no? Que és com és capaç un ocell d'aquestes dimensions, tan petit, que sembla tan fràgil, de creuar des de l'Àfrica fins a la nostra costa? I una mica també, quants d'aquests individus fan aquesta migració fins aquí, fins al Garraf?
Doncs mira, respecte a la capacitat que tenen, és ben coneguda perquè hi ha moltes espècies migradores, i algunes que fan algunes migracions espectaculars, com per exemple el xatrac àrtic, que va de punta a punta del planeta, vale? D'un pol a un altre. Són animals que tenen una resistència física impressionant, per lo petitons que són, i bueno, es dediquen a acumular energia abans de la migració i la dediquen a gastar-la. No tots arriben, òbviament pateixen en aquestes migracions, i de fet la supervivència dels juvenils és prou baixa a la natura, perquè és un repte mayúscul afrontar aquestes distàncies i aquests desplaçaments, I l'altra pregunta que em planteges, la veritat és que, sincerament, tenim molt poca informació al respecte, molt poqueta, ¿vale? Perquè realment, per poder fer un seguiment de migratori, per exemple, no? De, o el desplaçament, del desplaçament d'un ocell, l'hauríem haver d'anellar o bé ficar-li algun tipus de petit dispositiu GPS per geolocalitzar-lo i veure com es desplaça. Aquí, per exemple, la gavina corsa, que és un animal més gros i que s'anella als punts on nidifica, que està catalogada ara mateix en perill d'extinció, tot i que s'estan recuperant afortunadament les poblacions. Aquestes, per exemple, moltes vegades les identifiquem mitjançant anelles, introduïm dades en un aplicatiu que de l'Institut Català d'Ornitologia i veiem com es desplacen. Però el que et deia respecte al corriol, molt, molt poqueta informació, perquè, clar, anellar-los o ficar-los algun tipus de dispositiu, en aquest cas estem parlant d'un ocell petit i per tant la cosa es complica, és força traumàtic per ells. I de moment aquí no ho hem fet mai. S'ha fet algun anellament a Cubelles fa anys, però tenim poqueta informació. Sí que la informació que tenim d'estudis que s'han realitzat en altres bandes, a Andalusia, per exemple, i altres indrets, és que són ocellets que en diem filopàtrics, ¿vale? Que tenen tendència a tornar al lloc on han nascut. I per tant, sabem que es desplacen cap a sud, no tenim clar els de Vilanova, els de Riba-roja, exactament on van. Tenim també petites poblacions hivernants. Fins ara hi havia una població important al port de la Tèrmica, de Cubelles. Ara amb la modificació ja no la tindrem allà, malauradament, i no sabem on seran. Però què et dic, insistir, tenim poqueta informació al respecte.
Per tant, la informació que obteniu ve molt d'aquesta observació de quan fan la nidificació aquí a la platja, no?
Correcte. Nosaltres, la Fugada, coordinem un grup de voluntariat, ¿vale? Ara som 14 persones, i bàsicament fem rondes a la platja. Comencem per un extrem de la platja, anem caminant, tenim la platja sectoritzada, anem observant, i com que ja és un grup de persones que té ja certa expertesa en la matèria, doncs observem, mirem, primer comptem, no? Ara mateix, per exemple, en el recompte que hem fet aquest matí, hem detectat 6 parelles a la platja, i a partir d'aquí anem fent seguiment. En aquesta època en què estem ara, que arriba la primavera, comencen les còpules, comencen a emparellar-se, ¿vale? I arrenca la campanya de nidificació. Nosaltres anem observant, anem detectant, i quan trobem un niu, informem ràpidament a l'Ajuntament, a Servei de Fauna i Flora i Agents Rurals, perquè de vegades s'han de prendre mesures d'emergència, com ampliar un camp tancat, protegir-lo, ¿vale? I bàsicament és el que nosaltres ens dediquem. Un cop hem detectat un niu, com que sabem, coneixem bé el cicle biològic d'aquesta espècie, doncs anem fent seguiment fins que hi ha l'eclosió. Quan tenim l'eclosió neixen normalment 3 pollets, és el més habitual perquè ponen 3 ous, ¿vale? Si tot ha anat bé, tenim 3 pollets, i a partir d'aquí també fem el seguiment de cada família, els ubiquem, els seguim, fins que arriben als 30 dies de vida, en què ja tenen plomatge de vol desenvolupat, poden fer els seus primers vols i ja, d'alguna manera, considerem que han tirat endavant, no? Tot i que, com et deia abans, la immensa majoria d'aquests volanders, malauradament, com funciona la natura, no arriben al primer any de vida perquè han d'afrontar aquest procés migratori del que preguntaves abans.
Sí, i una curiositat que també del corriol, si no m'equivoco, que ara parlaves d'aquestes famílies de corriols que vosaltres controleu, és que hi ha comunitats que són monògames i hi ha comunitats que són polígames, no?, si no m'equivoco.
Bueno, els corriols practiquen el que se'n diu la poliàndria seqüencial, ¿vale? T'explico una miqueta el cicle complet, tot i que hi ha variacions, això tot és molt estadístic i hi ha molta diversitat. Però normalment el mascle prepara un niu, fa una petita cubeta, li presenta la femella, copulen, ella fa la posta, i quan neixen els pollets, la parella s'encarrega d'ells durant normalment 10 dies. I quan transcorren aquests 10 dies, normalment la femella se'n va i se'n va a buscar un altre mascle, i deixa el mascle a càrrec dels pollets. I és el mascle que s'encarrega, fins que aquests esdevenen volanders, de cuidar-los. Tot i que observem comportaments diferents. Tampoc com que tampoc tenim controlada, per exemple, l'edat dels exemplars que tenim, per la mateixa raó que deia abans, perquè no els tenim anellats i no sabem qui és qui exactament. Alguns que presenten trets característics molt, com una taca o fins i tot un que havia perdut algun dit, doncs els podem ubicar, però la realitat és que la immensa majoria no. Pues, veiem que van variant, no? I normalment hi ha famílies que el mascle aguanta més amb els volanders, altres que el mascle se'n va amb una altra femella a fer una altra niuada, bueno, perquè a més van fer diverses postes. normalment fan dues postes durant la temporada, la primera ara i la segona la tindrem pues, cap al juny, més o menys, depèn. Està variant una miqueta tot això també amb el canvi climàtic, estem veient canvis de patrons. Però bàsicament el que tu em preguntaves funciona així. La femella normalment, ara que els pollets tenen ja 10 dies de vida, que ja comencen a ser una miqueta autònoms, marxa a buscar una altra mascle.
I com funciona això d'anidar a la sorra? Perquè jo ho veig bastant arriscat i entenc que té molts perills.
Moltíssims, clar, imagina't. El niu, si busques una foto, és una coseta molt petita, és una petita cassoleta. T'estic parlant d'un animal això que fa 15 centímetres de longitud, pots més o menys dimensionar. Ara tenia dades por ahí de la mida exacta, per exemple, dels nius. Mira, un niu fa normalment entre 6-8 centímetres de diàmetre, ¿vale? I en aquell niu fiquen tres petits ous, a vegades dos. Excepcionalment vam trobar-ne quatre, però el més habitual és que siguin tres, ¿vale? I no hi ha més. Sí que recobreixen una miqueta al fons d'aquesta petita cubeta, fiquen closquetes o fiquen fins i tot restes de plàstics, coses que troben per la platja, fan com per aïllar-lo una miqueta, però és una cosa supersenzilla i, òbviament, molt fràgil. Per això, clar, on coven hem d'anar amb moltíssima cura i per això han patit una regressió brutal i han estat a prop d'extingir-se i encara no tenim garantit que això no passi perquè és supercomplicat, com et pots imaginar, compatibilitzar aquest tipus de diguéssim, de posta i de comportament reproductiu amb l'ús que fem nosaltres normalment de les platges.
I quins mètodes de supervivència aplica el corriol quan es troba amenaçat? Perquè jo sé que, per exemple, és un ocell d'aquests que quan veu que el niu es troba en perill, no? fa veure que està ferit o que és una presa més fàcil per allunyar els depredadors en ocasions.
Sí, jo de fet el meu primer contacte així una miqueta amb un corriol em va enganyar completament. Vaig veure com arrossegava l'ala, el vaig estar seguint, pensava que estava ferit i va patir una recuperació miraculosa. Sí, fan un teatre bastant, bastant interessant. Sí, és una petita tàctica que tenen, es mostren vulnerables, no? Com si estiguessin ferits, arrossegant una ala normalment, o perquè si hi ha un possible depredador, el depredador es focalitza en ells i no en els pollets o en el niu. I el depredador, ara que intenta agafar-lo, doncs tenen una recuperació miraculosa, surten volant i amb una mica de sort doncs, així ens protegeixen el niu o els pollets.
I per anar acabant, parlem de les tècniques, de les estratègies que ells tenen per protegir-se, però què podem fer nosaltres per ajudar a protegir-los i per facilitar-los aquesta cria?
Bueno, sobretot respectar la restricció que tenim ara d'accés amb gossos a la platja, que el que seria la zona entre el dique Ponent i la passarel·la de la Pacify, ¿vale? Del monument, que és la zona de nidificació. Podem portar el gos igualment més enllà, a la platja de Darró o a la platja del Far, però és superimportant el tema dels gossos, perquè tots els estudis que hi ha disponibles diuen que per molt bo i per molt maco que sigui el nostre gos, els corriols el veuen com un depredador, s'estressa moltíssim, encara que ni el gos vagi a fer-li res a l'animal, s'estressa molt i abandonen nius, abandonen i pateixen molt. Hi ha hagut casos també de predació, però és una cosa més rara. És sobretot per la pròpia visió que l'animal té, no, del gos com un depredador i l'estrès que li genera. Òbviament, respectar els tancats de protecció. I a principi de temporada, doncs, bueno, una cosa que fem, ja entenc que és molt més complicat, però és anar observant, perquè, com bé saps, els hi munten uns tancats de protecció perquè n'hi fiquin a dintre. La majoria ja han après que allò és una zona protegida i ho fan, però algun de tant en tant es despista i fica els ous fora de tancat i llavors algú se'ls troba. Llavors, si ens passa això i ens trobem un niu, doncs trucar al 112, ¿vale? Per avisar, i a partir d'aquí el 112 s'activa, gent rural, l'Ajuntament, i es prenen les mesures necessàries per protegir aquell niu que hagi pogut quedar fora d'un tancat.
Perfecte, doncs ara com a mínim ja sabem com actuar si ens trobem amb un niu de corriol, avisar, informar i que es puguin prendre les mesures necessàries. Xavi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, per explicar-nos totes aquestes curiositats del corriol camanegre i res, espero que puguem tornar a parlar aviadet i que fem una miqueta de seguiment sobre com va aquesta nidificació del corriol a les platges del Garraf. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres, i estem a la vostra disposició perquè necessiteu. Moltíssimes gràcies.
Perfecte. Que tinguis molt bona tarda, Xavi.
Igualment, que vagi bé.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó, lentament cintura espatlles, malgrat la por, fent el mort. La vida passa igual.
Així arribem al final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i seguirem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Mai hi haurà cap barca que em dugui cap lloc millor. Tirar-s'hi de cop, jugar-s'ho tot. Que la vida sempre és un absurd. Fins que trobes llocs on partir pots tornar a ser tu.
De Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Sigui per què ha de passar.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Silver lining, whoa. And once in a while I'll go walking in the twilight.
xarxa.
Bona tarda, són les 5 notícies. Desperfectes importants per una tramuntanada que ha arribat als 119